A Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop. La poesia és acció, creació, adopció, fabricació, composició, poesia, poema. Fer, fabricar, generar, donar llum, obtenir, causar, crear.
Bueno, voy a hacer una especie de síntesis de mi obra poética completa, que estoy preparando ahora su edición definitiva, toda la obra, a la que voy a llamar Lizania, Lizania como representación de todo un mundo poético, y aprovechando que mi apellido pues se presta a estas combinaciones. Y entonces, naturalmente, yo lo que quisiera es leer pues la obra completa. Pero claro, esto, en fin, necesitaríamos, pues lo que sé, una hervilla de tiempo. Entonces voy a leer algunos poemas, y algunos de los cuales solo leeré un fragmento, porque de leerlos completos, por ejemplo, los Picapedreros, pues ya casi ocuparíamos la mitad del tiempo. De modo que cuando lea un poema y sea fragmentario, lo diré para orientación. Y si no digo nada, es que leo el poema completo, como en el caso de algún soneto. Vamos a empezar. Hago cambios, hago saltos, de modo que estos poemas igual no siguen ningún orden, de modo que igual pertenecen a los primeros libros que a los últimos, al Horizonte de la Mancha o que al libro de la Soledad. Esto me parece que en este momento es secundario. Primer poema. Por la mañana soy un niño. Escribo los primeros versos, saludo los silencios de las cosas. Las cosas también son niños que se despiden de los sueños. Después me pierdo como un niño. Solo los niños nos perdemos. Es tan inmenso el mundo. ¿Cómo no sentirse perdido? A mediodía, cuando el sol impone su prepotencia, sí que me pierdo. Me vuelvo mudo y ciego. A las cosas les pasa lo mismo. Llega por fin la tarde y me siento perdido. Perdido entre todas las cosas. Pero ya es muy distinto. Vamos perdidos por el bosque, de las sombras y de los secretos. Pero el bosque también está perdido. Pero ¡ah, qué distinto! El bosque está lleno de niños perdidos, felices y tranquilos. ¿Qué es el hombre hasta que no se ha perdido, hasta que no se sabe perdido? Las cosas y yo estamos cansados cuando llega la noche, niños cansados y dormidos. Y llegan los sueños, esos sí que están perdidos. Nos miramos y sonreímos, el mundo entero está perdido, y sin saberlo, sin advertirlo, llegamos a un paraíso, el verdadero paraíso, en donde todo está perdido, en donde nada se revela, nadie dice nada, nada tiene sentido, nada ni nadie espera, no existe el dominio, maldito dominio. Ahora sí que soy un niño. Ahora sí que puedo gritar, abrazado a la inocencia. ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! Y las cosas, todas las cosas se acuestan conmigo. Todos somos niños. Y la noche, la soñadora noche, la soñadora eterna de los sueños perdidos, nos cierra los ojos perdidos, envueltos en el silencio perdido, y escribo los últimos versos.
Venga. Hola, bona nit a tots i a totes. Estem aquí.
Bona nit.
A la Caverna Galàctica. I avui parlem de poesia, no?
Poesia.
I tenim la sort de tenir avui com a convidat a l'Esteban Martínez, que... Hola, Esteban, com estàs?
I... Benvingut a la Caverna.
Sí, estàs aquí amb nosaltres per parlar-nos, perquè tu, Esteban, ets una persona, ets un poeta, membre del col·lectiu, que és millor dir col·lectiu?
Sí, és un col·lectiu, sí? És una associació, diríem, que està establerta com sense ànim de lucre, i està estipulat així per la Generalitat, però bueno, diguem que és un grup d'amics i un col·lectiu de poetes.
Que és Papers de Versàlia.
Papers de Versàlia, sí, exactament.
Esteban Martínez és poeta, que diu, bueno, és el més difícil de tot, és d'autodefinir-se com a poeta.
Per és molt difícil, sí.
Professor sí. De literatura castellana, del Pau Vila, i això no hi ha problema, però dir-se a si mateix poeta, per què és tan complicat?
Perquè, bé, jo crec que és un complex que tenim una miqueta tots, perquè s'ha imaginat, diguem-ne, la visió aquesta romàntica del poeta, que viu una miqueta al marge de tot, que només viu dedicat a això, al món de la creació poètica, i que és una paraula gran, no?, que s'escriu en majúscules. Llavors, clar, això, tens una miqueta d'humilitat, doncs intentes dir-ho d'una altra manera, amb la boca petita, perquè hi ha hagut grans poetes, indiscutiblement, i hi ha poetes. I jo estaria dintre aquest segon règim, diríem.
Esteve, la paraula poesia, no, que ve del grec, de poiesis, que vol dir moltes coses, vol dir creació, acció, donar llum, no? Què vols donar tu? Vols donar llum quan escrius un poema o no?
Sí, jo crec que qualsevol persona que es dedica a escriure, i fonamentalment poesia, però jo crec que qualsevol acte, diguem-ne, de creació literària, però també artística, tot es pot estendre, doncs és una forma, diguem-ne, de buscar-se a si mateix, d'intentar, diguem-ne, analitzar una part d'un mateix que no es veu fàcilment amb els actes, no? Llavors és un acte, diríem, molt, molt introspectiu i, d'alguna manera, intentes donar-te llum a tu mateix i com crec que és inevitable, en el moment en què tu et reconeixes amb això també, reconeixes els altres.
I, a més, la poesia és com la filosofia, no? Que aquest programa vol ser, sí. Intenta ser de filosofia, és jugar amb les abstraccions, no?
Sí.
És, no és una cosa... Jugar amb les metàfores, amb les abstraccions, és una cosa que avui en dia costa de comprendre, no?
Bueno, és que, de fet, la poesia sempre està lligada a la metàfora. És a dir, metàfora i poesia eren indissociables fins fa poc, no? Després arriba una poesia més narrativa o més col·loquial i que, d'alguna manera, defuig, no? D'aquest recurs, de la metàfora. Crec que el món ens ha anat a prosificar excessivament, no? Llavors, el recuperar entitats que s'han anat perdent, crec que és un paper molt digne, i la poesia ha de seguir en aquesta línia, no? De reivindicar la metàfora com a fet generador d'una visió nova de les coses, però també evitar el que algunes vegades ha passat amb alguns poetes i amb alguna poesia, convertir la metàfora només en la seva pròpia essència, única i exclusivament, no? Diríem, l'objectiu és aconseguir aquella metàfora bonica o inspiradora. Crec que això ha passat una miqueta a altres èpoques.
Ha passat a una altra vida, no?
Exacte, jo crec que sí.
Però des del punt de vista de la bellesa estètica, vols dir, des del punt de vista
de la
forma?
No, des del punt de vista de considerar que un bon poema és només diríem, una bona troballa metafòrica.
Vale.
La metàfora ha de servir per alguna cosa més. No només és un artilugi o que envelleix. Ha de portar alguna cosa més. A darrere ha d'haver-hi un món, ha d'intentar, com tu has dit abans, il·luminar alguna cosa de l'experiència humana, no? Ha d'estar lligat a l'experiència humana, no només amb una, diguem-ne, amb un joc de paraules, no? Crec que és això el que, diguem-ne, sí que s'ha de modificar.
En parleu molt entre poetes de teoria poètica?
Realment, els poetes, primer, com acostumem a portar la nostra creació molt a nivell individual, molt personal, molt atomitzada, doncs quan ens trobem no es parla tant com s'hauria de parlar. Per què? Pues perquè normalment hi ha com és un reducte molt petit, no? de lluita sí, una miqueta d'intestines, no? De dir, bueno, a veure, tu cap a on vas, no? Una miqueta de marcar perfil, no? De marcar límits, de marcar fronteres, de marcar identitats. I això alguna vegada fa que la discussió, pues, com moltes altres, no sigui lo productiva que hauria de ser. Però sí, amb el grup d'amics que tens confiança sí que en parles. Lògicament, en altres sectors, parlar de poesia es considera friqui, no? Això és un altre dels problemes que vivim, no? La trivialització de les coses, no? La futilitat del temps i totes aquestes coses.
Què és això de la futilitat del temps?
La futilitat, vull dir que dediquem el temps realment al que diuen que és important, al que diuen que és important, i el que acaba dient és el mercat. I el mercat, el sistema consumista, no? Que ens fa veure que és tan important viatjar a molts llocs, no? Com realment estar-te a casa. Pues no, algunes vegades estar-te a casa és millor que viatjar a molts llocs. Per què? Perquè algunes vegades el que s'ha fet és viatjar en cos, però deixar l'ànima molt adormiscada, no? Quanta gent ha anat a molts llocs i la seva experiència ha consistit en estar en un resort. Pues una miqueta això és el que vull dir, que vivim un món molt, no sé, molt superficial en aquest sentit. Tots ho fem, d'alguna manera tots caiem amb això, amb aquest parany, però, clar, l'art i la literatura i la poesia ens ha de salvar d'això, si no, perquè, i la filosofia crec que també.
Des de Varsàvia, parleu dels vostres poemes, parleu de, suposo també de poetes, no? Què és el que feu allà, per curiositat?
Sí. Mira, Papers de Varsàvia, per exemple, va sortir com d'una forma molt casual, com passen en el 90% de les coses humanes. Ens van citar a diversos poetes, alguns els coneixíem i altres no els coneixíem, per fer un acte de poesia en una festa major. Això ja fa més... Bueno, farà ara 21 anys. I bueno, ens vam trobar allà 6 o 7 poetes, i dels quals va sortir la idea de que allò havia estat bé, que era un acte interessant, i que ens havien conegut alguns dels que no teníem coneixement, havíem conegut l'obra d'altres que no sabíem ni que escrivien, i que potser valia la pena parlar-ne i reunir-nos de tant en tant, i a sota, no sé, al voltant d'un sopar o al voltant d'una copa de vi, poder parlar del que a nosaltres interessava, que tampoc era majoritari, no? I a partir d'això, doncs, hem anat generant una amistat, perquè no sempre passa, no? Però en aquest cas sí. Lògicament ha canviat una miqueta el grup i al final s'ha reduït força, però sí que parlem, ens passem originals, perquè sí que ens interessa el seu criteri, perquè ja confiem en la manera en què llegeixen, en l'interès que tenen la poesia. Sabem que moltes vegades el poeta, el que té més a prop, doncs et dirà que tot està molt bé, que tot és magnífic, però necessitem potser la perspectiva d'un altre que escriu i que, a més, escriu probablement de forma diferent a tu, no? I llavors nosaltres el que fem és això. Però d'aquí ha sortit la necessitat de potenciar la creació i la difusió. I és això que hem anat fent amb edicions de plaquets, edicions d'una col·lecció de poesia, diguem-ne, de proximitat, que és una paraula que està de moda, i després, diguem-ne, amb edicions que són els quaderns aquells que sí. Es van tancar, que eren d'estudi, d'anàlisi, de noves traduccions de poetes universals. És a dir, hem intentat que encara que fossin poetes de Sabadell, no ens quedéssim amb un concepte, diguem-ne, de poesia comarcal, o així, amb el sentit més pejoratiu que té aquesta paraula, no? I intentar doncs, donar doncs, veu des de Sabadell a poetes diguem-ne de talla, jo diria que estatal, nacional o com vulgueu dir-hi. I de fet han participat amb nosaltres Premis Nacionals de Poesia, hem traduït a poetes estrangers, vull dir que hem intentat que Sabadell fos també, per què no, és una ciutat de 200.000 habitants, una ciutat diguem-ne que tingués un grup de poetes que a més confiés en el rigor, perquè la poesia es pot fer des de l'experiència personal tota, o es pot fer també des d'un determinat rigor o algunes vegades això és difícil de marcar, però és veritat que no tota la poesia és igual, no tots els objectius dels que dediquen a la poesia és el mateix, i això és el que hem intentat nosaltres. I hem estat 20 anys. Moltes d'aquestes iniciatives duren un any o dos.
Sí, sí, tant.
Nosaltres havíem vist en el món de les revistes que s'han anat perdent moltes coses en aquest llarg recorregut doncs, del segle XX i principis del XXI, però hi havia revistes estupendes de poesia i de literatura, tot això s'ha anat perdent perquè s'ha anat perdent el paper de les publicacions en paper, valgui la redundància. I bueno, moltes d'aquelles grans iniciatives duraven dos o tres números. El fet de durar 20 anys o 21 amb una cosa que no produeix cap benefici econòmic, doncs...
És tota una gesta.
Tota una gesta.
I cada any l'edició d'un recull, o un, no? és això, a més, enriquida amb il·lustracions que moltes vegades van dedicades als poemes i porteu com 20 edicions, ja, és això, així? Sí.
Bueno, portem... És que és com són tres coses diferents. Una cosa, bueno, de fet, són quatre. Les plaquets, que com es van numerar, però amb la lletra de l'abecedari, llavors, quan vam acabar amb la Z, s'havia acabat la idea, que ja estava bé, perquè si no es va allargant moltes vegades i es va perdent una miqueta l'essència. Després van fer la col·lecció de papers d'abecedari, que són d'estudi i de noves traduccions, que aquesta jo crec que és una col·lecció de referència. Hi ha la de Zona Blanca, que són de poetes de proximitat, diríem, però són l'edició de poemaris de gent més o menys jove o més o menys, bueno, que està en actiu. I l'últim, que penso que és el que més parles tu, aquesta és una iniciativa nova, que són els àlbums. Uh-huh. Els àlbums aquests que van, és una altra proposta que està fora del mercat, diríem, perquè no es fa una cosa així, que és a partir d'una dicotomia de conceptes, doncs treballar o bé a partir de poemes de poetes ja de molt prestigi, recorregut i universalitat, doncs fer comentaris. Així que poetes comentin aquells poemes que hem seleccionat prèviament nosaltres per ells, i després també hi ha un final amb una antologia d'inèdits sobre aquells dos conceptes o algun d'aquests dos conceptes. Mm. És important això que tu has dit i que moltes vegades se'ns escapa. És que hem intentat també donar, igual que donem veu a poetes que nosaltres considerem que tenen una veu prou interessant, és que també intentem que la pintura s'incorpori en el mateix marc. Per això els àlbums són gairebé una edició de col·leccionista, perquè intentem que es trobi ben representat també l'art pictòric. I això és el que fem en aquests àlbums, que ara estem preparant el tercer.
Déu-n'hi-do. Quina quantitat de feina s'ha de ser organitzat, per fer. És perquè dius ets poeta o poetessa, o què es diu, poetessa? Sí. És poeta.
No, poeta. Poeta. Acaba sent més, i jo crec que jo soc partidari de poeta, no diferenciar amb això.
Exacte. Mm-hmm. Doncs, ostres, vius la vida metafòrica de les imatges i, no, aquí estàs currant molt. No? Està tothom currant moltíssim.
Clar, hi ha una part, però jo crec que és una part necessària, és a dir... clar, no podem esperar els que ens dediquem a la poesia, però també els que es dediquen a la pintura, el que sigui, és que vinguin a casa a buscar i que siguin els altres els que facin propostes que sabem que econòmicament no són rentables, no? Vull dir, l'edició de poesia en aquest país, però gairebé jo diria que en tot arreu, no? Tampoc hem de pensar que Catalunya i Espanya siguin molt diferents al nostre entorn, l'edició de poesia no sol ser un gran negoci. hem de pensar que en castellà, que té un mercat molt més ampli que en català, les edicions mitjanes que fan les editorials, diguem-ne, de prestigi, no arriben als 1.000 exemplars. I clar, quan estem parlant d'editar un llibre, 1.000 exemplars, per exemple, o reeditar, per exemple, un poeta com Cernuda, amb 1.000 exemplars per tota la comunitat hispana i tal i qual, vol dir que és una... això, com a negoci, dona poc. I les edicions mitjanes no, doncs estan sobre els 300 exemplars, vol dir que no hi ha més. No hi ha més públic lector i clar, lògicament, com a indústria, doncs, no, la gent ja no va apostar per aquest gènere, no? Aposta per altres coses, no? L'autoficció, bueno, coses d'aquestes que venen més, la novel·la, depèn de quin tipus de novel·la, perquè ara resulta que està en desprestigi la novel·la literària, cosa que em sembla molt curiós, no? Que la literatura literària estigui en desprestigi. Vol dir que allò que es fa amb un interès, diguem-ne, estètic, literari, o un treball de llenguatge, tot això està desprestigiat, ha de ser una novel·la en què el fonamental sigui la història, que motivi, que arribi fins al final i que d'alguna manera t'atrapi, però no importa, diguem-ne, que el registre lingüístic, saps?
Clar, qualitat no...
No, això, o sigui, per exemple, parlant des del punt de vista, diguem-ne, de l'actor en castellà, per exemple, no interessaria veure un Rulfo, o no interessaria, per exemple, inclús García Márquez, no interessaria, no vendria perquè... ells disfrutaven, diguem-ne, moldejant un llenguatge però a través de la història dels personatges, no? Això ha anat canviant.
Ha anat canviant perquè sembla ser que tampoc es llegeix, ni importa gaire llegir, no? Els estudis i els números que han sortit darrerament sobre els hàbits lectors i un arriba a pensar... És que, en definitiva, què m'importa, no?
Clar.
A més, has de trigar molt de temps, has de tenir paciència i t'has de ser atent al que estàs... I això són aptituds difícils d'avui dia.
Sí, totalment. No? Bueno, estem molt acostumats ara, sobretot les noves generacions, els més joves, a llegir amb pantalletes, no? I l'input és molt diferent, d'agafar el paper, no? D'estimar aquell paper, passar aquella... olorar, no? És com els vinils, també, no?, la música, allò d'obrir-lo i olorar-lo i dir, hòstia, això té història, no?
Però això saps què passa? Sí, és no? Veritat. Però això el que ens fa pensar, o ens hauria de fer pensar, és amb la tradició que està cometent la cultura amb la seva pròpia tradició. És a dir, la tradició en altres èpoques era un significat de solvència intel·lectual, no? O sigui, el mantenir la tradició, el recuperar la tradició, limitar veus o bueno, els referents, era imprescindible, ja no diem en el Renaixement, sinó posterior també, no? I això ara resulta que, si defensem el valor que tenia el vinil, per exemple, o el valor que tenia de sonoritat, no? Uh-huh. O defensem, doncs, el paper com a suport sobretot, jo crec que la poesia és molt important perquè els espais, el tacte del paper, el passar el full, passar de poema, passar de món metafòric o món d'imatge, tot aquest procediment crec que no s'ha de perdre i se li ha de donar el valor que té. Quan ara defensem això, sembla que estem defensant una no evolució, com diríem, un sentiment de que l'home sempre està en pèrdua. Jo crec que no. Jo crec que hi ha coses que s'han de conservar i coses que s'han de posar en el seu just valor, no? Jo crec que el món del paper, de la impressió, dels gèneres, etc., o com tu deies perfectament amb el tema del vinil, té uns valors que no es poden suprimir simplement perquè hi ha un canvi tecnològic, no? És que, clar, si un canvi tecnològic farà el vi millor, no? Pues encara se seguim fent amb barrica i d'allò, i moltes vegades el millor vi encara es fa amb barrica de roure i no amb els de metall, no? Vull dir que jo crec que ens han venut la moto de que com vivim en un món canviant, s'ha de consumir permanentment i reval. Heu de pensar, bueno, jo suposo que tothom sap que jo tinc una biblioteca aproximadament d'uns 8.000 volums, no? Doncs si jo en un moment determinat jo volgués donar-lo, ningú me l'acceptaria.
Clar.
perquè ocupa espai, perquè això ja no d'allò...
Fins i tot a biblioteques i tot.
I tant. Jo conec inclús edicions bones. Vull dir, no estem parlant d'edicions menors o mal fetes, o, no, inclús amb edicions, primeres edicions importants i tal, que diuen no... No tenim espai, no ens interessa, etc. Aquest és el món en què vivim. Però la poesia encara segueix sent, jo dic, un gènere que respira molt bé en paper.
Bueno, espero que tu madre no se enfade conmigo.
No, cuando se enteró de que me pagabas el viaje, se alegró mucho.
Gran parella, aquells poetes, Rimbaud i Verlaine.
Rimbaud, el que traficava con armes.
Sí, Rimbaud va ser mercenari, sí, cert. Rimbaud i Verlaine van tenir una relació molt, molt propera, van tenir una relació fins i tot sentimental.
Vaja, vaja.
Els dos epígons de la poesia simbòlica. Hi ha una pel·lícula que retrata una miqueta això, una pel·lícula que es diu Vides al límite, Total Eclipse, de l'any 1995, d'Agnieszka Holland. I, és curiós, el Rimbaud està interpretat per un molt jove, en aquell moment, Leonardo DiCaprio. Escoltem dues escenes seguides, que és, una és quan en Verlaine convida el Rimbaud a casa seva, a un sopar, i després és en un d'aquests cercles de poetes, una miqueta com els papers de Versàlia, no?
Sí.
Veiem què és el que succeeix en una escena i en l'altra. I veurem que el punk no es va inventar als anys 70, sinó que ja hi havia punkis de debò en aquell París fins secular de segle XIX.
Quina meravella, eh?
Escoltem.
Usted viene de las Ardenas, ¿no es así, señor Rimbaud? ¿Charleville?
Sí.
Muy agradable, Charleville, ¿no cree?
Es un lugar dejado de la mano de Dios.
¿Su padre a qué se dedica?
Sobre todo a beber, creo. Hace años que no le vemos.
Lo siento.
No hay por qué. Él está bien así.
Quizá podría leernos algo después de la cena.
No creo que lo haga.
¿Por qué no?
Porque no quiero. No recito mi poesía.
Otros poetas sí.
Me tiene sin cuidado lo que otros poetas hagan.
Organizamos soirées.
¿No crees que los poetas pueden aprender unos de otros?
Solo si son malos poetas.
Fotografías. Poner el cilindro correspondiente en el fonógrafo. Conseguimos oír a un poeta recitando sus poemas o cantando una canción.
¿Y usted cree que es posible inventar una máquina como esa y que funcione?
Por el amor de Dios, vámonos de esta.
¿Y qué hay de su idea de hacer fotografía?
¿Por qué no?
Porque va a leer.
¿Quién es?
¿Y qué hace ese de los problemas de la sociedad?
Creo que no me va a gustar mucho.
Verlaine me ha enseñado unos cuantos poemas suyos.
¿Ah, sí?
Notables y prometedores. Sin embargo, me parece que toda la ingenuidad queda empañada por... no exactamente una ansia juvenil de escandalizar, pero sí algo parecido.
¿Y eso le escandaliza?
No, claro que no.
Entonces, ¿por qué supone que eso es lo que busco?
Esa no es la cuestión.
Yo creo que tiene razón.
No apruebo el planteamiento técnico.
Ni yo apruebo su corbata.
A él no le gusta nada hablar de su poesía.
Ya veo.
Tengo una pequeña sorpresa para él.
Gracias. Hacerlo su poema lo he escrito expresamente para los niños. Quiero rogarles que lo tengan en cuenta. Aparte de su valor como obra infantil, espero que lo que dice también guste a los adultos. El título es Verde Absenta. La verde absenta es la poción de los condenados. Un veneno mortal que encenaga las venas mientras esposa e hijo sollozan en el arrabal. El borracho vierte la absenta en su cerebro. ¡Oh, borracho! El más despreciable de los hombres.
¡Mierda!
Caído, pecador y obtuso.
¡Qué asco! ¡Es una auténtica mierda!
¡Pecador y obtuso!
Me gusta.
Golpeas de forma salvaje a tu esposa e hijo
por intentar arrebatarte la botella.
Sí, tú, mocoso, arrogante y engreído, fuera o te echo a patadas.
Es que está prohibido intentar desaprobar la carnicería que está haciendo con la poesía francesa.
Sí, lo está. Pide disculpas y sal de aquí.
No te acerques.
Ten cuidado. No me asustas con esa cosa. Cuidado, cuidado, he dicho, cuidado. ¡Fuera!
Y ahora tú, cagatintas de mierda.
¡Ven aquí! ¡Ven aquí!
En los días de Francisco I, sabios y benévolos gigantes recorrían los campos y una de sus funciones primordiales era librar al mundo de pedantes, necios y escritores sin talento, meándoles desde las alturas.
¿Cómo triunfar en los círculos literarios?
Lo más deprimente de esta ciudad es que los artistas son aún más burgueses que la puta burguesía.
Quan vosaltres us reuniu, has comentat al principi que no, davant d'una copa de vi, no? Llegiu poemes vostres? Perquè hi ha una cosa que és curiosa, perquè, i ho hem escoltat, que moltes vegades els poetes són pèssims a ràpsodes.
És absolutament veritat. És absolutament veritat. Això no es pot negar. O sigui, i a més és que no han de ser-ho, tampoc. Vull dir, no és obligatori. Vull dir, sí, o sí, millor, sí. Perquè sap vendre millor el seu propi text, no? Però tu el que treballes és sobre la paraula, no sobre la veu.
Clar.
Llavors, clar, pot haver-hi gent... bueno, hi ha hagut poetes que són muts, no? Vull dir que,
sí, sí, sí.
Que, vull dir que la creació a través de la paraula no té a veure a partir de la veu. Una altra cosa és la sonoritat que tu sí que interioritzes. És a dir, un bon poeta té que tenir oïda, però oïda autopersonal, diríem. No sé si l'expressió seria acceptable, no? Però vull dir que quan ell està escrivint s'està llegint a si mateix amb un ritme determinat, etc. I aquest ritme, pues, és el que en principi neix del propi poema, perquè és ell el creador. Una altra cosa que també he vist és que aquest ritme, algunes vegades, quan li poses veu, i quan intentes projectar la veu, canvia. És a dir, tu l'estàs llegint en silenci d'una manera determinada, però quan l'intentes llegir en públic i en veu alta, doncs no sempre respon a la mateixa sonoritat interior, no? I això els rapsodes ho fan molt bé, perquè, a veure, un bon rapsoda el que ha de saber perfectament és que primer ha de cuidar el poema, l'ha de cuidar. L'ha d'interpretar, com a mínim. No sé si de la mateixa forma que el poeta, però l'ha d'interpretar, perquè si no, no sabria on fer les pauses, no sabria on impostar la veu, no sabria on donar-li més gravetat, etc. No? I després la veu és un... Jo dic, que la poesia es veu, no? Pot ser una veu projectada, una veu interior, però és una veu. Per tant, els rapsodes fan un bé meravellós. De fet, haurien d'haver-hi més rapsodes, s'hauria de potenciar, diguem-ne, el treball del rapsoda, però estem a lo de sempre, tot en el món de la cultura ha de ser gratuït i la gent menja, saps?
A més, jo crec que hi ha un problema afegit, que és que has d'entendre el que llegeixes.
Exacte.
Clar. És molt greu, eh?
Sí, sí, sí. Sí, 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 és veritat.
Perquè
és veritat.
Tu pots aconseguir una música i jo crec que de vegades s'aconsegueix la música però no el sentit de la música.
Ja. És veritat.
Perquè no estàs entenent el que està dient el poema. No? Exactament. Clar. I passa amb la prosa, però amb la poesia encara més, perquè la profunditat d'allò és més vertiginosa, si vols, i més té més risc, no?
I tant.
Risc. Hòstia,
no fa massa vam fer un debat sobre l'esdevenir de la poesia, el futur de la poesia, el present i el futur de la poesia. I això és un tema molt interessant, perquè, a veure, el futur de la poesia, com el futur de moltes de les arts, dependrà una miqueta de la creença, no? I de l'estimació i del treball que es faci a nivell personal. És a dir, el que no pot passar és que hi hagi professors de literatura que mai llegeixin un poema a classe. El que no pot passar és que hi hagi professors de literatura que no llegeixin, no poesia, sinó que no llegeixin habitualment, per exemple. I això està passant. I si hi ha el professor de literatura, que és el primer motivador, diguem-ne la porta d'entrada per molts en el món literari de la lectura de textos literaris, si el professor ja no està en aquesta onda, doncs tot el que ha de passar ha de ser producte de la màgia, no? I això, doncs, la màgia existeix, però ha d'haver-hi un mag, clar. I jo crec que és un problema. I després un altre és el prejudici. En molts gèneres passa, però també passa amb la lectura de teatre. Vull dir, ningú, si no és un actor, o sigui, el teatre per ser llegit també existeix i en canvi no es ven, no? I en poesia passa igual, t'hi trobes, no, és que la poesia és molt difícil, no, és que la poesia no l'entén ningú, és que la poesia, bueno, depèn. Si tu vols començar per entendre, jo et puc donar referències d'algun autor que l'entendràs. I si tu, a partir d'això, doncs vols, diguem-ne, escalar una muntanya més alta, doncs la tens. Què vol dir? Que arribaràs fins a dalt i ho veuràs tot i el passatge serà clar, no? Potser arribes a dalt i és molt núvol i veus i entreveus coses, però no ves el passatge sencer. No passa res, absolutament res. Clar. Vull dir, el trànsit ha estat interessant, t'ha motivat alguna imatge, pel mig del camí has trobat un estat de relaxació determinat o una motivació, un neguit que t'ha fet portar cap endavant la lectura. No fa falta fer una lectura racionalista, al revés, moltes vegades això, ja ho faran en tot cas els filòlegs, el que fa és treure una part de l'interès que té la lectura de poesia en si mateixa. Jo he llegit molts autors que no he entès, i soc poeta i soc professor de literatura, i puc dir, jo he llegit poetes que no he entès i m'han agradat.
Mm-hmm. M'encanta això que acabes de dir, sí, sí. Perquè treu la por, no?
Sí, sí.
Però, això és fantàstic.
Clar, és que, però no és una cosa, que no és un discurs per vendre, diguem-ne, vendre la moto, que es diu, en aquest cas, vendre un gènere, no. És que és així. I és que t'hi trobes a poetes, diguem-ne, que tenen un gran recorregut i una profunditat en la seva pròpia poesia que no entenen altres poetes, però en canvi l'adoren. L'adoren. Per què? Perquè en algun moment determinat d'alguns dels seus poemes diuen, això té una profunditat increïble. Mm. Això que m'està dient, no l'acabo d'entendre, però, ostres, quina imatge més potent m'ha mogut. Dic, ostres, joder, m'agradaria escriure així, no? Ah. Vull dir, és que jo crec que hi ha aquesta concepció de que tot ho hem de tenir, diguem-ne, totes les brides les hem de tenir ben agafades i hem de dominar el cavall. Pues el cavall algunes vegades va a la seva bola i mira, i et porta a una pastura que és molt maca de veure. Vull dir, és així.
Sí. Quina conversa més xula.
I escolta'm, faré una pregunta una miqueta allò capciosa. A veure.
Va, vinga.
Esteve, t'agradaria llegir un poema teu? Fer de Rapsoda, de Rapsoda?
Mira, ara ja, no sé, perquè aquí tinc gent que ho fa més bé que jo, i en tinc constància. Però sí, a veure, escrivim per ser llegits.
Clar.
Jo això de que escrivim per guardar-ho en un calaix, de veritat.
Ser llegits o ser escoltats.
O ser escoltats. No? O ser escoltats, que jo crec que hi ha molta gent que s'ho perd. L'altre dia no vaig poder dir ser, però aquí el nostre company Enric va fer una lectura amb l'actriu, també la Rosa Renom, i pel que m'ha arribat a veure va ser extraordinari. Vull dir que
està molt maco.
La veritat és
que l'Enric és un artista.
Sí.
Un artista.
No, perquè ajuden alguns dels que habitualment tindrien tanta por d'allò, diu, escolta, vaig a llegir-lo. Per què? Perquè li ha entrat a través de la sonoritat feta per un rapsoda.
Sí, sí, sí.
Mira, jo vaig llegir un poema que és una miqueta llarg, però és que jo no sóc un poeta optimista, però en definitiva, a veure, sóc un poeta vivencial, no? Sóc un poeta vivencial. Llavors aquest és un poema una miqueta de projecció del futur, no? Està fet, lògicament, perquè un va perdent pel camí gent molt estimada. En aquest cas no fa referència especialment a la mare, però és el moment en què la mare va morir de Covid i bueno, no té res a veure, però sí que fa plantejar sobre el tema de la mort, no? I aquest poema es diu Esta levedad de ahora. Jo escric en castellà, entre altres coses, perquè la meva biblioteca, la que vaig heredar del meu pare, que era murcià, era fonamentalment textos en castellà i soc de la generació en què el català no la teníem ni a l'escola. Esta levedad de ahora, la levedad al fin, será mi único homenaje. Dejad que sobre mí crezca la hierba, que se espigue como una plantación el cereal de caricias que sembraron todas aquellas mujeres que deseé amar y que me procuraron la sed que me mantuvo hasta hoy erguido y dignamente. No reguéis el palmo de tierra que me vista, ni deis pistas a los corzos de donde está enterrado un sueño mío. Tampoco quiero un sol amable que atempere un alma que se aferrará a la tierra lejos de este aire volátil y este cielo sin aristas. Dejad. Dejad que sobre mí crezca la hierba, aunque sea matojo, ramplones y mezquinos. Yo nací para la ortiga. Lo supe por tus besos que siempre me supieron a congoja. Besos que traían palabras no resueltas en la extraña gramática donde la norma era la excepción, y labios que estaban hechos de silencio, como los ovillos de lana de dulces e imperceptibles balidos, que sólo al devanarlos se soltaban. Dejad que sobre mí crezca la hierba, y en ella se enhebre la niebla, y la lluvia sea constante en la cuenca de mis ojos. Y el granizo me recuerde que no debo dormir mientras tú añoras lo que nunca supe darte. Dejad que crezca y sus tímidas raíces aten a la tierra el alma mía, y a ti te nieguen la esperanza. Porque nada podrá una ilusión que se templa solo a golpes repetidos de fe y de paciencia. De eso hemos hablado tantas veces. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando me reprochaste que nunca te dediqué un poema? Todo lo que por dignidad no he escrito tenía tu nombre. Es más, tú escribías en mí hasta avergonzarme y era tan hermoso. Acepto el amor mío. La levedad del no ser será mi único homenaje y en ti la hierba que me nazca tu único consuelo.
I ara escoltarem un altre gran monstre.
Quina meravella.
Aquest és un monstre nord-americà.
Sí.
És un gran escriptor. Sí, no és el Godzilla, no. Però, bueno, metafòricament ho és, ara, la seva poesia.
Metàfora.
El Gil Scott Heron, que és un dels grans mestres, té diversos llibres de, publicats de poesia, uns quants discos també, de poesia parlada. La seva música també es nota molt, això. I escoltarem un tema que es diu The Revolution Will Not Be Televised.
Què vol dir?
Que la revolució no serà televisada. I és, bueno, era un tio bastant punyent, combatiu, no?, pels drets de la població afroamericana, sobretot. Ell era negre. I com deia en Gabriel Celaya, no?, la poesia és una arma cargada de futuro. I escoltem el tema que deixa clar el que volia dir el Gabriel Celaya. The revolution will not be televised. Gil Scott Heron.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.
revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Mentre l'Esteban llegia, de tant en tant aixecava la mirada, deia les paraules sense mirar el paper, perquè les tens a dins, les paraules, i les buscaves amb els ulls i les deies amb la veu.
És que escriure poesia, com a mínim per mi, però sé que també per altres, és el anar, diguem-ne, polint l'expressió perquè s'adecui més allò que vols dir. I llavors és un treball gairebé d'artesania en aquest sentit, fins que dius, això sona com jo vull que soni, això és el que vull que sigui, no? El que vull dir. Pensa que jo, això, aquest poema que pot, diguem-ne, sonar més o menys discursiu i tal, jo sóc dels poetes que reviso, repasso, corregeixo, elimino, tal, fins que dic, aquest poema, quan me'l llegeixo a mi mateix, dic, no em sento traït. Perquè algunes vegades el llenguatge tendeix a anar per una banda i el que vols dir o el que sents per una altra. Llavors intentes que no et traeixis i no trair-te tu mateix a través del llenguatge.
Ja, has dit orfebreria, m'ha recordat a Nietzsche, sí, quan parlava també del llenguatge, com aquest treball, no? Lent,
sí,
lent.
Sí, lent.
Llavors, lent. La pregunta és, el poema més ràpid que tu has fet i el que has trigat més a fer,
sí,
quina és la diferència de temps?
És difícil, perquè ara, per exemple, treure un nou llibre que es dirà, ja té el títol i està acabat i ja està en editorial, està a la cua, i que es diu Cuaderno Japonés, perquè jo he estat un lector, diguem-ne que relativament freqüent, de literatura oriental. I llavors no he seguit, no són haikus, no són tanques, no són, però sí que són poemes breus i tal. Aquests poemes que són algunes vegades de 3 o 4 versos estan revisats igual 20, 25, 30 vegades. Clar. Per què? Perquè la diguem-ne, no sé si es diu la brevetat, no? Diríem moltes vegades exigeix molt temps, perquè quan més retalles, més risc tens, també, de tallar l'essencial i de deixar el que és superficial, no? O de matar la planta, no? Vull dir, alguna vegada intentes podar-lo tant que al final allò no sobreviu, no? I llavors no té a veure amb l'extensió del poema, diguem-ne, la dedicació, el temps, la batalla que hi ha amb les paraules. Però algunes vegades sí, un poema he estat sobre ell sense que m'acabés d'agradar durant setmanes i al final he dit aquest poema no em respon, no? I l'he deixat, perquè hi ha un gran risc, perdoneu-me que m'extengui, però hi ha un gran risc. Ni és veritat que el poeta que escriu poc sigui bo, ni és veritat que el poema que escriu molt sigui dolent. Però sí que és veritat, també, sí que és veritat que hi ha una tendència algunes vegades de creure que tot allò que has anat treballant al final és digne de ser publicat. I això és un parany que tenim tots. I després un altre risc és seguir responent als principis que mouen l'edició de poesia en aquest país. Hi ha dos o tres coses que suposo que qualsevol ho entén. Un és la necessitat de la uniformitat o la unitat del poemari. Jo estic absolutament desacord. Pot ser que es dongui o pot ser que no. Quan tu vols que el poema sigui tan uniforme o tan unitari per donar-li un d'allò, el que fas moltes vegades és, perquè el llom et demana per posar-li 100 i escaig pàgines, és inflar-ho en poemes que el que fan és desmereixer el conjunt, no? Aquesta és una, no sé per què, aquesta necessitat de que sigui els poemes unitaris quan el gènere en principi no ho és. Un poema es fa, es tanca i és un poema, i pot ser que després el motor inspirador sigui el mateix o sigui un altre. Aquest és un, i després el volum aquí ha de ser tot tenir un llom determinat, no? Això també, diguem-ne, que perjudica bastant.
Esteve, és un plaer escoltar-te. Estem aquí els dos embadalits com sí, dos sí, nens, sí, allò sí, sí, sí. Però ja saps que com amb la poesia i tot art, tempus fugi, exacte, lluitem contra exacte el temps.
Exacte, abans està bé, no? Que tingui tot un final, no?
I abans d'acabar, per això, quines les activitats de Papers de Versàlia, això, ara que acabeu un cicle,
forma
i ara que feu
oients
unes coses molt maques. Sí. Què podem fer? On podem anar a veure tota aquesta feina de Papers de Versàlia?
Mira, nosaltres abans tenim la sort de ser ben acollits aquí per l'Aliança Francesa. Això gràcies a un mecenes intel·lectual, que era Ferrer. Però resulta que, bueno, va morir i a més va morir amb ell l'Aliança Francesa. Sí. Llavors nosaltres ara estem una miqueta pululant, no? I fem coses, però no les fem aprofitant presentacions de llibres d'algun de nosaltres, dels que formem part, o presentacions de la pròpia activitat de Papers de Versàlia. Llavors nosaltres sí, tenim una pàgina web en el que venim pujant sempre totes les activitats que fem. A part d'això, nosaltres com és una associació sense ànim de lucre, moltes de les edicions, quan ha passat un any i tal, les pugem en PDF perquè no ens mou la qüestió de guanyar diners, sinó de fer accessible les coses que produïm. I bueno, bàsicament això. Ara estem preparant el tercer volum d'àlbum i bueno, espero que anirà l'entorn de Silenci i Paraula, que és un tema molt interessantíssim. I bueno, quan publiquem, pues, fem les distribucions i les difusions i les lectures.
I també tenim una exposició al Marquet de la Roca, no?
Ara tenim el Marquet de la Roca, que també s'ha d'agrair, perquè ens han fet un homenatge, perquè nosaltres som, els poetes som de la queixa sempre, però alguna vegada amb raó, no? Papers de Versàlia porta 20 anys, el fet de ser, no sé si és de Sabadell tal qual, no ens han convidat mai, per exemple, al Festival de Poesia de Barcelona, de Sant Cugat, etcètera. Vull dir, unes coses que són raríssimes, quan molts poetes dels que nosaltres han publicat amb nosaltres són de referència, no? Però a part d'això, el Mercat de les Roques ha fet un homenatge d'aquests 20 anys de Papers de Versàlia, que es tanca aquest diumenge, no, el proper diumenge, amb un acte que serà de lectura rapsoda d'una persona coneguda de vosaltres i una ballarina, o sigui, intentem fer una barreja, una de dansa, poesia, i després també hi haurà una recitació de textos del darrer àlbum. Jo us ho recomano, serà a les 12, penso que és, el diumenge 28.
Diumenge 28 de maig.
28 és veritat que són les eleccions.
Sí. Coincideix a les eleccions. Jo penso que és el moment...
Millor anar que...
Exacte. Jo penso que és un moment molt poètic per aprofitar i veure que a part d'això doncs existeix una cosa que es diu l'esperit.
Molt bé. Ostres, l'Òscar i jo som...
T'agraïm molt aquesta entrevista, sí, perquè són molt sensibles les carisses. No, no,
tu més, Enric.
Tu més.
Va haver un temps que filosofia i poesia eren germanes.
A veus, Esteban Martínez,
moltes gràcies,
membre fundador de Papers de Versàlia, professor per sempre de literatura castellana i llengua, i poeta.
Moltes gràcies.
Aquí la caverna, a casa teva, ja ho saps.
Aquí estarem.
Vinga.
Gràcies. Gràcies.
Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claror del cel, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fresen els camins, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la pluja porta l'olor de la pols, de les fulles aspres, dels llunyans alors, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan el vent es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp l'ample silenci que estenen els grills, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre comprenia savis dits de sec, com l'hivern despulla la son dels sarments, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la desbocada força dels cavalls
de l'aigua de sobte baixa pels rials. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.